Us saludem una setmana més des de Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, un espai coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Com cada divendres, en poc més de 20 minuts, fem un repàs a tot allò que ha marcat la setmana al territori. Som-hi!
Aquesta setmana la començàvem parlant de futbol. Un Santa Bàrbara valent i competitiu va caure davant el Flix i es va quedar a les portes de la promoció d'ascens. L'equip planer, condicionat per baixes molt importants, va lluitar fins al final en un duel intens i emocionant davant un Flix molt efectiu. Un partit que era el darrer partit de la jornada de Lliga que es va disputar a l'estadi municipal i que per primera vegada va ser radiat també per la Plana Ràdio. Hem de recordar, hem de donar les gràcies des d'aquí, concretament a Lluís Ferrer, Marcet, a Ernesto Cid, Xima i també a César Roig, que ens van recolzar precisament amb aquesta retransmissió d'aquest partit. I del futbol al futbolí, perquè el futbolí va tornar a reviure amb força el passat cap de setmana un torneig multitudinari fins la mitjanit a Santa Bàrbara. Concretament, 34 parelles i desenes d'aficionats van estar a l'estadi municipal en una jornada que confirmava la recuperació del futbolí al mateix municipi. D'altra banda, aquest cap de setmana, ja que hem començat parlant de temes esportius, Santa Bàrbara acollirà el campionat de Catalunya base de twirling, concretament un campionat que es portarà a terme al pavelló municipal d'esports els dies 23 i 24. I també al nostre poble s'està preparant el campionat de Catalunya de primera i segona divisió, que arribarà el 13 i el 14 de juny al mateix pavelló municipal. Hem celebrat els 11 anys del centre de dia amb la mirada posada en la futura residència i per a la gent gran. El servei atén actualment el centre de dia 23 usuaris entre setmana i 15 els caps de setmana amb transport adaptat i amb aquesta ampliació recent de places públiques. La regidora, en el moment de la celebració d'aquest aniversari, recordava que segueixen insistint en poder demanar una residència per a gent gran al nostre poble.
Aquesta setmana està marcada per una nova mobilització massiva del sector educatiu de les Terres de l'Ebre a Tortosa, on un miler de docents del territori han tornat a sortir al carrer en una tercera protesta multitudinària. La mobilització va culminar amb una acció sorpresa a l'Ajuntament de Tortosa, on els sindicats aconseguien el compromís del govern municipal de traslladar les seves reivindicacions al govern català. Pau Urenya és portaveu d'USTEC a Terres de l'Ebre.
Tothom ha coincidit que són necessaris més recursos per a l'educació, també per a altres serveis públics, i que s'han compromès a traslladar-ho als seus clubs respectius al Parlament de Catalunya. I nosaltres ens donem per satisfets. L'objectiu de l'Assemblea era arrencar aquest compromís i és el que hem aconseguit. Estem molt contents. Nosaltres creiem que el col·lectiu està demostrant moltíssima determinació, moltíssima energia.
També us hem explicat esta setmana des de Ràdio Tortosa que els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 28 anys acusada de fer pintades i enganxar adhesius de caràcter xenòfob i nazi a roquetes. Els fets es van produir al voltant d'un parc infantil i la investigació apunta que la detinguda estaria vinculada al grup ultra Núcleo Nacional. La policia li atribueix delictes d'odi, discriminació i danys. I a Benifallet, el municipi ha homenatjat aquest passat dissabte 4 deportats als camps nazis amb la col·locació de llambordes a Stoppelstein. L'acte, en presència de familiars i del conseller de Justícia i Memòria Democràtica Ramon Espadaler, ha reivindicat la importància de preservar la memòria històrica i traslladar-la a les noves generacions.
Ens preocupen molt aquestes enquestes que diuen que els joves, d'alguna manera, doncs, creuen que la democràcia és perenne o que ens va ser, d'alguna manera, regalada, i ni una cosa ni l'altra. Hi ha molta gent, doncs, que per la democràcia hi va deixar la vida. Són moltes històries personals, familiars, troncades, i això és important que ho posem en valor.
La flota tonyinaire del Cèrcol de l'Ametlla de Mar va iniciar dimarts, dia 19 de maig, una nova campanya de pesca de la tonyina roja al Mediterrani. Les quatre embarcacions caleres s'afegiran en els pròxims dies a les embarcacions Nueva Elorz i Nueva Panchilleta, amb base a Cartagena, com a únics exponents del Cèrcol a la costa mediterrània espanyola. Pere Vicent Balfagó, copresident del grup Balfagó i patró de l'embarcació Tiogel II.
Nosaltres, dels primers que demanàvem a ICAT doncs, de poder avançar una setmana aquest període de pesca. Vàries raons. Una principal, sobretot enguany, ja fa anys que tenim la quota que podem pescar més, és a dir, que ens faran falta més dies per pescar-la, i l'altra, doncs, perquè veiem que en els últims anys doncs, hi ha hagut un canvi, que el primer dia, el dia 26, que comencem a pescar, ja pesquem, vull dir que nosaltres, si tenim més dies, doncs sempre podem gestionar-ho millor, les captures, i entrem d'una manera més ordenada.
Ports de la Generalitat de Catalunya ha restablert la normalitat a la zona del passeig marítim de l'Ametlla de Mar amb la reconstrucció de l'estructura que allotja els aparells de mesura ambiental. Aquest espai, conegut tradicionalment per la població local com la zona dels baròmetres o dels termòmetres, torna a estar operatiu després de ser malmès en un accident fa uns mesos. Donada l'antiguitat d'aquests aparells i el seu estat de conservació, ara l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està treballant per renovar-los i protegir la zona. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Hem intentat ser el màxim de fidels amb el disseny original del rellotge de l'Alguer, de la Glorieta, com sabeu, formada per tres columnes i el sostre, que va caure fa uns mesos a causa d'una col·lisió d'un camió. Ara renovarem els rellotges i la fusteria que els resguardava i també posarem pilones i elements de protecció al trànsit per evitar que torni a passar.
Amposta va començar la setmana mirant de recuperar la normalitat després d'un cap de setmana d'activitat frenètica amb la 18a edició de la Festa del Mercat a la plaça. L'Ajuntament va qualificar l'esdeveniment d'èxit rotund, destacant la gran afluència de públic i una participació massiva en els actes de recreació històrica. Enguany, el protagonisme ha estat per al ciclisme i el futbol. L'acte estrella va ser la Volta Ciclista, que va plegar 500 alumnes de secundària i que va deixar imatges de postal amb la sortida des del pont penjant. En l'àmbit cultural, la regidora Inés Martí confirmava que el 95% dels espectacles van exaurir les entrades, consolidant la festa com un referent turístic que ha atret més de 200 autocaravanes. D'altra banda, la ciència va prendre el relleu a la capital del Montsià amb el festival Pint of Science. Després d'una jornada inaugural a Tortosa dedicada a l'astronomia, dilluns al llarg es van abordar temes de salut i natura, com la prevenció de lesions en el futbol femení o l'estudi de les diatomees. L'objectiu d'estes xerrades en un ambient distès era apropar la recerca local a la ciutadania i despertar vocacions científiques entre els joves. En la crònica de successos, dilluns es va registrar un accident de trànsit a la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita, on un vehicle dels Mossos d'Esquadra va caure al canal després d'una embestida lateral. Els dos agents i l'altre conductor van resultar ferits lleus. Mirant ja cap a l'agenda cultural de les properes setmanes, Amposta i les Terres de l'Ebre es preparen per a dues cites destacades. D'una banda, arriba l'11a edició de Montfilmat, el Festival Internacional de Cinema i Paisatge, que enguany creix i s'amplia a dos caps de setmana, els dos primers de juny. Sota el lema Geografies de la Resistència, el certamen explorarà paisatges que conviden a sobreviure o a la dissidència.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que el proper diumenge 24 de maig, el Camp Pou Nou d'Esports de Masdenverge serà l'epicentre del futbol base en la celebració d'una nova edició del torneig Manel Constantino Forner, una cita ja plenament consolidada dins el calendari esportiu de les Terres de l'Ebre, que any rere any vol retre homenatge a la figura de Manel, qui va morir l'any 2016 en un tràgic accident de trànsit. Com ja és tradició, el torneig estarà dedicat a la categoria aleví, en equips que buscaran mostrar el seu talent sobre la gespa. Guillem Carles és regidor de Masdenverge.
El torneig en memòria de l'amic i company Constantino Forner, doncs, ara ja farà 10 anys, i com no, Masdenverge, des del club de futbol, des del de futbol base Masdenverge, doncs, treballen molt bé en dedicació sobre este torneig, i jo trobo que acollir i recordar-lo com era en un cap de setmana on diverses categories del nostre poble vindran aquí a conèixer el poble i a jugar-hi en la col·laboració dels voluntaris, de les famílies, de l'Ajuntament, del Consell Comarcal i totes aquestes empreses, jo trobo que és molt important.
L'Associació de Joves Font del Peu torna a posar Masdenverge al mapa de la música electrònica en una nova edició de la Masdenfarra, que arriba al seu volum 21 i se celebrarà la matinada del dissabte 30 de maig. El recinte de festes majors, a la pista del col·legi, acollirà l'esdeveniment des de la mitjanit fins a les 6 del matí, en una nit pensada per al públic jove i en entrada gratuïta. El cartell musical comptarà amb les actuacions de Sergi Cid i Ferran Valldepérez, a més d'un final de festa especial en un cara a cara, un B2B, entre els DJs locals DJ Pernil i DJ Zoc. Guillem Carles és el regidor de festes de Masdenverge.
El tema de la Masdenfarra, com bé ja sabeu, ja és una festa referent a tot el territori, en una base molt bona des de fa molts anys, l'Associació de Joves Font del Peu del Poble, en el qual treballen durant tot l'any en moltes activitats, i una de les activitats més destacades és la Masdenfarra, que farem el 30 de maig, dissabte.
Des de Ràdio Móra la Nova, el debat sobre la futura línia de molt alta tensió entre Aragó i Tarragona enceta este resum setmanal. I és que estos dies us hem explicat que la Terra Alta aposta per intentar minimitzar l'impacte de la mata a la comarca i aconseguir mesures compensatòries. El seu president, Joan Obanell, explica que, excepte dos ajuntaments, la resta ha presentat al·legacions al projecte perquè consideren que tindrà afectació paisatgística, mediambiental i econòmica, però també defensa que, si finalment s'ha d'acceptar, cal reduir el seu impacte i reivindicar mesures compensatòries a una comarca que, sent líder en producció d'energia renovable, té greus mancances d'abastament energètic.
És evident que és un perjudici per a la nostra comarca, però bueno, tampoc no podem posar-nos d'esquena, i crec que el més sensat i més raonable de cara al futur també de la comarca, si me l'han de fer passar, el que hem de fer és negociar al màxim, apretar al màxim, perquè aquí la comarca no mos passo de llarg.
L'actualitat estos dies també passa per la C-12, i és que ja han arrencat les obres del tram entre Tivissa i Móra la Nova. L'actuació forma part del programa de carreteres impulsat pel govern amb l'objectiu de reduir xocs frontals i millorar la seguretat viària en les carreteres convencionals. Este model permet crear vies de tres carrils separats per mitjans físics en què el central s'alterna en un sentit i en l'altre per facilitar avançaments segurs i reduir el risc d'accident, que és el que es busca amb este sistema 2+1.
I des de Delta.cat destaquem que Sant Jaume d'Enveja tornarà a mostrar la seva vessant no solidària en la 5a edició d'Ens Movem per l'Ela, una jornada esportiva i de compromís social que tindrà lloc el proper 30 de maig a l'entorn del Passeig Fluvial. El regidor d'Esports de Sant Jaume d'Enveja, Joan Bertomeu, ha explicat que hi haurà la caminada i la marxa solidària i també la travessa, que com a novetat s'ha inscrit a la Lliga Catalana d'Aigües Obertes per incrementar la participació.
Hem volgut inscriure aquesta travessa dins el que és la Lliga Catalana d'Aigües Obertes per poder arribar a tenir més participació, perquè en realitat que és el que realment volem, que hi hagi molta participació, que es visualitze esta diada i que es visualitze també esta malaltia tan enrevesada que hi ha. I bueno, esperem que l'assistència sigui molt major que estos altres anys.
La campanya del musclo al Delta de l'Ebre confirma enguany una situació que preocupa cada vegada més al sector: la necessitat de produir menys per mantenir la viabilitat econòmica davant els efectes del canvi climàtic. Els productors preveuen una collita d'uns 3 milions de quilos, mig milió menys que la temporada passada. Així ho explica Gerardo Bonet, gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre.
Han reduït algo la producció de musclo, que devem estar sobre els 3 milions, però el temps s'ha escurçat també moltíssim i han passat pràcticament d'una campanya de 5 mesos a una campanya de 3 mesos. O sigui que això ens condiciona totalment el que és el cultiu del musclo aquí al Delta.
I acabem en que l'Ampolla ha certificat l'ascens a segona catalana després de proclamar-se campió de tercera en l'última jornada de Lliga. L'equip de Gerard Capera va guanyar per 1-3 al camp de l'Amposta B i va culminar una temporada molt competida que no s'ha decidit fins al final.
Vam arribar a la mitja part que els tres equips que anàvem dalt estàvem perdent los tres, o sigui que és la tònica de la Lliga, i dic que és molt, molt complicada.
I seguim avançant en este recorregut setmanal per Més al Dia amb una entrevista que ens porta cap a l'art, però també cap als records, a la memòria i tot allò que ens acompanya fins i tot quan sembla que ja ha desaparegut. El Museu d'Art de l'Abadia de Montserrat dedica una exposició a Ignasi Blanch sota el títol Porta'm a la terra amb un dibuix, una mostra molt personal que parla de paisatges interiors, d'infantesa i del poder que té el dibuix per retenir emocions. I entre reflexions sobre art i trajectòria hi ha hagut un moment especialment íntim, quan Ignasi Blanch explica què significa per a ell exposar a Montserrat, l'emoció, el silenci i la sensació de veure culminar molts anys de faena. L'escolta.
Jo m'he emocionat a Montserrat, a mi em costa plorar, i per exemple, veure els dibuixos meus, que els cuiden amb guants, que, bueno, qualsevol artista que està al museu, els cuiden, que els vigilen, que cuiden la llum que posen a sobre, que no els crema, que... És un tema d'emoció, que, com dius, valia la pena. Tants esforços, tant de tancar, tants moments bons i dolents, ha valgut la pena. I, sobretot, molta emoció. Mira, he anat a tots els resos que fan els monjos, fins al del 6 de matí, a matines, per un tema de concentració i d'estar amb calma, amb silenci. I he de dir, això ho diré divendres, però quan resaven el Pare Nostre de Rimsky-Korsakov, aquelles veus en aquell moment a mi em feia trontollar i plorar, que mai ploro. Vull dir que la sensació de Montserrat és aquesta, i vinculat amb l'art, quan estàs treballant, és una atmosfera que ajuda moltíssim. Tu em deies que estic anant, quan poso els dibuixos meus en aquelles sales, els murals, que he fet uns murals enormes, a les voltes catalanes que hi ha a l'entrada, és realment emocionant. Hi ha moments que m'estava tot sol per dir, és de debò, m'està passant, i estic molt agraït, és així, estic, sobretot un sentiment de gratitud. No?
Per què ales i per què blaves?
El blau és un color que a mi m'apassiona, i faig servir molts dibuixos meus, moltes etapes de la vida, el faig servir, és un color que m'agrada molt. És el mar, és el cel, són els ulls de persones que m'agraden, i és així. I les ales, per a mi, té que veure amb el significat, per a mi i per a molts artistes, amb el significat de desplaçar-te, de volar, de fugir, de fer canviar, i a més, a nivell de simbologia religiosa, són les figures missatgeres que són els àngels. A mi les figures de persones alades, com a missatgers, m'interessen molt, m'agraden molt.
Fem parada ara de poble en poble. Esta setmana ens hem apropat a una figura que ha acabat convertint-se en fenomen global, Rosalía. Però ho han fet des d'una mirada molt diferent. La periodista tortosina Maricel Chavarría, de La Vanguardia, ens ha presentat el llibre Rosalía, por ahí, por Barcelona, i ens ha explicat què ha descobert darrere l'artista, la ciutat i tot l'univers que l'envolta.
A mi personalment, clar, com jo he fet una gran envolvente. Jo no he parlat amb ella, sí que ho vaig intentar, però sí que he parlat amb molta gent, doncs, que va estudiar amb ella, o que va ser el seu professor, o que va ser el seu col·lega musical, o que va ser el seu amic, no? Aquesta envolvente que acaba construint aquells anys de formació i despunt, no? Perquè ella ja va començar a despuntar tot i estar a Barcelona. I hi ha una cosa que em diuen de manera molt vehement, que és que ella no és cap pifa. Ella quan fa el mal querer i fa aquell vídeo del malamente en un polígon del costat de Serrovires, de Sant Esteve de Serrovires, que és el seu poble allà al Baix Llobregat, efectivament ella no és cap pifa que jugui a una altra cosa, sinó que és molt fronterer el seu poble. Jo ho coneix de primera mà. I ha estat allà pues, fent les birres corresponent amb els amics. Vull dir que ella utilitza tot allò que veu, no juga a apropiar-se de cultures, no? Que això l'han acusat molt, no?
I continuem a de poble en poble, però ara marxem fins a Deltebre, perquè volem parlar de la festa dels Quintos i Quintes del 2008. Esta setmana hem parlat de la gran gala de Quintos i Quintes, una cita que per a molts és molt més que una festa. És amistat, records i aquell moment de vida que queda per sempre. N'hem conversat amb Jordi Bertomeu, regidor de Joventut i Festes de Deltebre.
Pues en este cas, lo segon hereu és Arnau Serral, la segona dama és Alba Tomàs, el primer hereu és Dani Llaurador, la primera dama és Mireia Bertomeu i l'hereu major és Eloi Casanova i la pubilla major, Abril Ardit, que, com dic, funcionaria per ordre dels tres més votats. A més a més, estem molt contents, això també ho vull dir, perquè quan s'acaba la votació se'ls dona veu, no? I de manera que poden dir pues, allò que els apeteix en aquell moment i cosa que no controlem. No? I la veritat és que van parlar molt bé, no van dir res fora de to, no? Perquè a vegades hi ha gent que s'anima molt, i van ser molt correctes, la qual cosa també crec que és un reflex cada vegada més de certs valors que la joventut d'avui en dia pues, va adquirint i que potser abans no era tan així, no? Moltes vegades ara parlem dels joves com una generació que està perdent els valors, com una generació de cristall, que diem, no?
Sí.
En canvi, la realitat pues, és ben diferent.
I I arribem a Me'n faig creus a la tertúlia dels dijous. Esta setmana hem posat damunt la taula la protesta docent que ha tornat a portar mestres i professors al carrer. Una mobilització que ha unit docents de les Terres de l'Ebre i del País Valencià sota el lema «L'Ocènia no és frontera». Prop de 200 persones han tallat la N340 entre Alcanar i Vinaròs per denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la situació que viu l'educació pública. I més enllà de la protesta, a la tertúlia també hem parlat què hi ha de fons, com està canviant l'escola i fins a quin punt el malestar docent ja és estructural.
Jo crec que l'ensenyament és importantíssim i és un dels pilars bàsics de qualsevol societat democràtica i avançada. Tinc clar que és una competència autonòmica. Hi ha coses que fan els d'ensenyament que jo no acabo d'entendre sense treure-les i que tinguin raó les reivindicacions. Però, per exemple, a mi, que vagin a tallar carreteres i col·lapsar, no m'agrada perquè penso que és una mala estratègia per a ells, perquè s'estan posant gent en contra que la poden tenir a favor.
Està cobrant molt o està cobrant poc? Això és una cosa subjectiva, te dirà molta gent. Molta gent te dirà és una cosa subjectiva. Jo cobro això i considero que aquesta gent cobra molt. Uns altres diran, pues, estan cobrant molt poc, per la bona feina que estan fent. Llavors això s'hauria de parametritzar, de estudiar sèriament. I com s'estudia això? Pues veu el que s'està cobrant a França, a Anglaterra, a Alemanya... Oh, però és que allà a Alemanya es cobra molt més. Sí, però també tenen costos molt superiors. Aleshores, tot això com s'ha de parametritzar? Mitjançant el concepte de renda disponible.
Sí.
No hi manifestis el carrer no. També. Lo de la baldanada al mig de la carretera, jo no ho trobo ni útil ni necessari. Ni que els afavorisca.
No, i a més, jo avui, quan sabia que s'havia de fer, dic, a veure, com va afectar a mi per anar-me'n a la faena o aquestes coses? Per sort, com era a les 12 del migdia, no m'afectaven res. Des vegades sí, que també s'ha de dir. Quan no és una manifestació, és una volta ciclista o són altres històries. Però sí. Al final, cada X temps sempre tenim alguna cosa. Però en aquest sentit, sí que les forgades et fan perdre el focus, no, del que denuncies.
Farem un... I tanquem amb redacció oberta, cultura, cinema, música i propostes per aprofitar el cap de setmana arreu de territori.
Repassem algunes de les propostes més destacades per este cap de setmana a les Terres de l'Ebre, que arriba carregat de música, gastronomia, cultura i activitats a l'aire lliure. Una de les grans cites és la Fira Mescla a Deltebre, que omplirà el Centre Fluvial del Delta durant tot el cap de setmana amb show cookings, tastos, música en directe i activitats gastronòmiques vinculades al producte del territori. Hi passaran noms com Jeroni Castell, Arnau París o Gessamí Caramés. A més, nits amb concerts i ambient musical fins ben entrada de la matinada. També durant tot el cap de setmana, Tortosa celebra el Toca amb el Festival de Piano, amb concerts, actuacions espontànies, espectacles familiars i artistes destacats, com Francesco Tristano, Chano Domínguez, Sheila Blanco o Manu Guix, que tancarà el festival diumenge al vespre. Hi haurà activitats des del matí fins a la nit en diferents espais de la ciutat. A Amposta, les jornades de cultura menstrual proposen xerrades, tallers, espais de debat i activitats divulgatives durant 3 dies a l'Espai Dones. A Bot, a la Terra Alta, continua el cicle Estacions de Primavera, que combina arts en viu, vi, gastronomia i patrimoni rural fins diumenge.
Divendres, al Teatre Orfeo Montsià, a Ulldecona, s'hi acull The Kid, de Charles Chaplin, amb presentació del cineasta faldut, precisament, Manel Raga. També hi haurà La Casa al Casal de Freginals i Maleït United al cinema del Club Esportiu de Bot. Diumenge, Cirat arriba a Flix dins del cicle Gaudí, abans de passar també per Tortosa i Ascó. I Docs del Mes proposa Escrivint Jaua a la Cambra de Comerç de Tortosa el dijous. A plataformes destaquen Rabalejar a HBO Max, també tenim Se tiene que morir mucha gente a Movistar Plus, temporada de Celo a Netflix, el retorn de Jack Ryan a Prime Video i Rancho Dutton a Sky Showtime.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'un dels DJs més famosos de les nostres terres. I sí, estic parlant de DJ Henna.
Fins aquí el repàs al més destacat del dia Terres de l'Ebre d'esta setmana. Nosaltres tornem el pròxim divendres amb més històries, més veus i més territori. Fins aleshores, que tingueu un molt bon cap de setmana.